La versió del director, amb Jordi Teis.
Hauríem de posar veu de misteri per saludar en Jordi Teix.
I la veu així de baixeta, eh?
Exacte, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Amb en Jordi Teix parlem de cinema. Evidentment, aquestes notes, segurament, la majoria dels oients les hauran identificat ràpidament. Estem escoltant la banda sonora, el tema principal de la saga de Harry Potter, però no venim a parlar de Harry Potter, sinó que avui en Jordi ens ve a parlar del cinema i el foc.
Exactament.
El foc amb flames.
Sí, el foc com a concepte i un tipus de foc concret, que és el que entrarem ara, i entre els quals hi tindrà una cabuda, doncs, la saga de Harry Potter.
Molt bé. El foc, per on comencem, Jordi?
Comencem, doncs, una mica perquè el foc és un element transcendental en la història de la humanitat, ja ho sabem, sempre s'ha dit que possiblement junt amb la roda és un dels grans descobriments o invents. Jo hi afegiria la rentadora de roba i els podcasts. Crec que són els invents
grans invents,
més
que
importants.
Sense aquests la humanitat no seria el que és.
I, evidentment, al seu costat, i per la part que em toca, el cinema com a art, també, doncs, és una contribució important al que és la història de la humanitat. La definició del foc, que seria una reacció química, que el que fa d'un material combustible, i el que fa és el desprendre l'energia, aquesta reacció química, ho fa en forma de calor i de llum. Evidentment, si volem associar el concepte de calor, és el d'estar davant d'un foc, d'una llar de foc, o davant d'una bona pel·lícula, que et dona aquell caliu, aquella manera d'estar a gust fent una activitat. I el concepte de llum, no cal que hi entrem, el concepte de fotografia, imatge,
bàsica,
pel·lícula, cinema, evidentment va associat directament amb el que és la llum. I com a imatge poètic, jo, com una introducció, he volgut pensar que el foc és un element més que neix, es consumeix i mor, és a dir, que tu encens el foc, fas el foc mentre es va consumint i acaba morint, però queden les brases. I, com dèiem, poèticament diríem que una pel·lícula té l'inici, el nus i el desenllaç, però sempre et queda i mai ets el mateix abans d'haver-la vist que després.
T'ha agradat
tota aquesta imatge?
Molt, molt. A més, hi ha pel·lícules que et marquen tota la vida.
Exacte.
I que depèn de quina edat les veus o depèn d'en quin moment, allò sembra alguna cosa dins que queda, no?
I la mateixa vista uns anys després, a vegades t'aporta coses noves, diferents, més bones, a vegades et deceben,
sí.
Però sempre és una nova visió, i com és el fet de, sempre que encens un foc, sempre és un foc diferent, sempre és una nova experiència. Unes singularitats, amb analogia també cinematogràfica, d'un cert tipus de foc serien, per exemple, el foc conegut com a nom foc fatu, que és aquell foc que es combustiona a una alçada relativament petita de la terra i que ho succeeix en zones pantanoses, amb aiguamolls, també en cementiris. És un fenomen químic, és la descomposició de la matèria orgànica i que, segons les condicions de la temperatura, pot fer petites flames. Jo diria que és una mica el cinema de ficció, de setge-ficció, el cinema paranormal, fins i tot,
sí,
si li vols.
Sí.
Després tindríem els focs artificials, aquests que es fan per tancar grans festes i celebracions o per celebrar aniversaris, diversió, que serien les comèdies en el món cinematogràfic. I després tenim els focs destructius, ja siguin intencionats o no, i que en aquest cas parlaríem del cinema catastròfic.
Que també
cinema
en tenim molt.
Molt important. Ens fixarem, però, en els focs que són fets a voluntat, és a dir, les fogueres i les llars de foc, generalment dins d'una casa, i aquests últims que dèiem involuntaris, ja siguin intencionats o no, com són els incendis, i que han donat també títols en la història del cinema molt i molt importants. De les llars de foc amb xemeneia, perquè hem de dir que aquests dos elements són inseparables, tu tens una llar de foc i un foc, i la xemeneia, ja sigui vista, empotrada, sigui de molts models diferents, és un concepte que hi va directament associat, i que, com dèiem, desprenen aquesta sensació de calidesa, d'estar bé, a gust, de veure un espectacle com és el foc encenent-se. Deixem a part les xemeneies de Nadal, concretament aquelles
dels mitjonets. Aquestes són un capítol a part,
Aquestes serien un capítol a part, i parlaríem de desenes o dotzenes de títols de pel·lícula, però ens fixarem amb les xemeneies aquestes la resta dels dies de l'any. Els que no són Nadal. Per exemple, i per això hem començat com hem començat, les famoses xemeneies que hi ha en la majoria de les pel·lícules de Harry Potter i que tenen algunes aquell simbolisme de la porta d'entrada al món màgic que representa
que permeten traslladar-se
aquest personatge
d'un lloc a l'altre.
Tenim, i com molt bé hem arropat, diríem, amb aquest fons musical Mary Poppins, que hem pogut escoltar, les cures xemeneies verd, interpretat per Dick Van Dyke, i que, a més, associat amb la xemeneia, hi ha una de les escenes més mítiques de la història i de la pel·lícula, que és quan pugen per la xemeneia i viatgen a través de tots els
teulats
de Londres, que és molt poètic i molt, molt bonic aquella, aquella escena, i la música també és molt... molt agradable. Però no tot és dolç ni tot és màgic com el foc, perquè també hi ha grans produccions de terror que associem amb xemeneies, amb llars de foc i amb fogueres. Per exemple, La guarida, The Haunting, la pel·lícula que hi ha una enorme xemeneia al saló de la casa i que en aquella casa que està embruixada hi passen moltes coses, justament als peus d'aquella... d'aquella xemeneia. Un altre també d'un caire similar seria Los pájaros, d'Alfred Hitchcock, ja hem dit més d'una vegada, una de les dues pel·lícules de terror que té en la seva filmografia, que hi ha l'escena en què els ocells entren per la
xemeneia,
i ataquen els que estan a dintre de la casa protegint-se d'ells. També tenim més famoses xemeneies, això que escoltem de fons, Titanic.
Sí.
Per una banda, les quatre xemeneies del vaixell, que són mítiques,
tan característiques.
En totes les fotografies surten. He pogut documentar-me que perquè funcionés el vaixell tan sols funcionaven les tres primeres i que la quarta era com un auxiliar
de reserva,
que fins i tot, i d'expulsió de gasos i d'altres altres materials, però que les que feien, diríem, que necessitaven les calderes per funcionar el vaixell eren les tres primeres. Però és que, a més, en aquesta pel·lícula recorda que hi ha moltes escenes que en el menjador i en els salons hi han moltes llars de foc, que alguna d'elles té algun paper important quan hi ha l'accident i que no estem fent cap spoiler, eh?
No, diria que tothom que sap com acaba la cosa, eh?
Que hi ha moviment de coses que hi ha a damunt de les xemeneies i, per tant, també té un moment
important. I una escena
important.
Molt final... clàssica, que també passa, hi ha un rellotge i també hi ha una xemeneia.
Exactament. I ara parlem de tres, potser de les tres pel·lícules que tenen les xemeneies més espectaculars, més grans, i que curiosament he pogut confirmar, totes pertanyen a una casa que té un nom propi. És a dir, que si mai et vols fer una gran xemeneia, ja estàs buscant nom a casa teva, perquè si no, no estaràs dintre d'aquest grup. Parlem d'Allò que el vent s'endugué, gran pel·lícula mítica de la història del cinema, on la majoria de les estances d'una casa que té per nom Tara, la mansió és Tara, recordem la pel·lícula amb Vivian Leigh, Olivia de Havilland, Clark Gable, entre d'altres, i que això, té unes llars de foc impressionants, i a més la curiositat és que n'hi ha moltes. Hi ha molts salons que n'hi ha moltes, és a dir, que el manteniment de llenya ha de ser molt important. Parlem d'un altre gran, com és Ciutat de Cain, d'Orson Welles. En aquí és impressionant la primera vegada que ho veus, quedes de pedra, i mai tan ben dit, perquè és una xemeneia, una llar de pedra que mereix 2,40 metres d'alçada.
Mare meva!
És a dir, que entres dret
i entres
fàcilment dintre.
Pots fer de tronc allà.
Exacte. Allà no es crema llenya, es cremen arbres directament.
Exacte.
I recordem-ho, també, la mansió aquesta és Xanadu, que és el gran castell, palau, o la gran mansió del ciutadà Cain, de Charles Foster Cain. I per últim, Rebecca, d'Alfred Hitchcock un altre cop, que té moltes escenes amb diverses llars a una pel·lícula que la casa, en aquell cas, es diu Manderley. Comença recordant Manderley, que és una casa mítica. És a dir, tenim Tara, Xanadu i Manderley, tres mansions en grans...
Les xemeneies enormes.
Xemeneies. Anem per la segona part i última, que seria el foc intencionat, o no, com dèiem, que provoca els incendis i, per tant, la història de gran part del cinema catastròfic. Hi ha moltes pel·lícules que, a part d'inundacions, terratrèmols i altres coses, hi ha una bona part d'aquest gènere que té pel·lícules d'incendis. Comencem, l'ho he fet una mica per ordre cronològic, per si algú vol repassar-les i buscar-les, que la majoria estan en les plataformes que tenim a casa. Charlotte Bombero, de 1916, una pel·lícula molt divertida que està interpretada i dirigida, per, evidentment, per Charles Chaplin, Charlotte, i que té escenes de molta acció i de fugida del foc i de bombers i de tal. La història és un senyor que té una casa que se li està incendiant, però demana als bombers que no la paguin per cobrar l'assegurança. Però, clar, resulta que a canvi de fer això, promet la mà de la seva filla al bomber,
bomber de torn.
Sí, però resulta que la filla, accidentalment, no ho sabia ell, està dins de casa. I llavors apareix Charlotte com a gran heroi i la salva i la treu, i és quan es produeixen aquestes escenes de molta acció i molt divertides, que per un moment que estan filmades de molt de mèrit. Tenim, seguint una mica aquesta vena, Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas, que tenia una pel·lícula que es deia El bombero atómico, de 1952, de Miguel Delgado, i que era un home que feia de repartidor de diaris, però va deixar la feina per convertir-se en bomber. Per tant, entrar en contacte amb el foc. Una mítica, Los crímenes del Museo de Cera, d'André de Tot, que tenim amb Vincent Price, amb unes escenes també finals de quan es crema les instal·lacions del Museu de Cera, i que són molt poètiques,
són molt plàsticament. Són gràfiques, veient com es desfà
són
tot.
Són boniques, perquè a part de cremar l'edifici es va veient com es desfà, com una alegoria, tota l'obra d'aquell museu. Fahrenheit 451, una pel·lícula dura i mítica, on el foc ve relacionat a través dels bombers, que en aquest cas el que fan és ajudar a cremar piles de llibres per ordres obligats pels nazis. Estem parlant d'una pel·lícula de François Truffaut del 66. També tenim El color són llames.
Aquest és la primera que m'ha vingut al cap quan has parlat d'incendi. M'ha vingut El color són llames.
Evidentment, quan hem parlat de pel·lícules dintre del gènere de catàstrofes, és una de les senyeres important, 1974, John Guillermin, i que, com dèiem un dia que vàrem repassar aquest gènere, són pel·lícules on està farcit de noms espectaculars, i que alguns hi tenen una participació de 10 minuts,
petita,
un quart,
sí,
petita,
sí.
Però aquí parlem de Steve McQueen, de Paul Newman, de Faye Dunaway, o sigui que són noms importantíssims. Seguint una mica aquesta vena, però ja actualment, en el 2006, Oliver Stone fa World Trade Center, que amb Nicolas Cage una mica és la recreació de l'atemptat de l'11 de setembre, i on el foc, evidentment, hi té un paper important. I, per últim, una molt recent i propera, com és, des de Galícia, O que arde, del 2019, d'Oliver Laxe, que és un relat al voltant d'un home que ve de complir una condemna per haver estat un piròman de boscos, i que retorna al seu poble, i en aquí comença a tenir els problemes, evidentment, de com l'adapta, com l'acull la convivència amb els ciutadans del poble. Per tant, sigui quin sigui el títol que escollim, ja veieu que tenim moltes opcions i molts gèneres diferents, però que la majoria tornen al principi a englobar aquesta idea que deia poètica de l'inici de quan encens una foguera. Com gaudeixes de veure el foc i com acaba morint i deixant les brases, el mateix que passa quan veiem una pel·lícula. Com veus el plantejament que el director ha fet en l'inici, com es desenvolupa l'argument i com es resol el desenllaç. I que sempre les brases són en forma d'això que deies tu, d'aprenentatge, de sensacions, de records, o de senzillament haver passat una estona bé.
Doncs si teniu llar de foc i fa fred, també és fantàstic poder mirar una bona pel·lícula.
Ara és el millor moment.
En aquesta època. Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana.